I dintre del nostre cinema Paradís hi trobem, com sempre, en Jordi Orno. Jordi, bon dia, bona hora, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Molt bé, doncs cada divendres sempre acabem la setmana parlant de cinema. Avui en Jordi me diu, avui hi ha moltes estrenes, te veig en tres fulls, quan normalment a vegades en vens amb un o amb dos, com a molt. I avui
sí.
En tres fulls. Vol dir.
Tres fulls. Més que res perquè els he hagut d'ordenar una mica, perquè hi ha tantes estrenes, hi ha forces coincidències. Ja els anirem agrupant.
Avui estava escoltant, sé que em van parlar i tu no eres gaire partidari, però avui al matí, com estava escoltant RAC1, que també parlaven un xic, cada divendres també donen un pinzellà de les estrenes, i a la vegada també ja hi inclouen les estrenes de les plataformes, perquè Netflix i HBO també s'ha posat a estrenar els seus continguts divendres, o posen una pel·lícula o posen les sèries. Que no sé si en un futur doncs, també formarà part de les estrenes un apartat d'aquestes plataformes. Diguem.
Aviam, jo el tema de que en els programes de l'actualitat audiovisual, ara ja hem de parlar amb aquest context,
l'actualitat.
Audiovisual, doncs es faci esment de les estrenes en aquestes plataformes digitals, que són pel·lícules que no es veuran mai al cinema perquè s'estrenen única i exclusivament en aquestes plataformes digitals, i aquests crítics responsables d'aquestes seccions incloguin aquestes estrenes dins de la seva, diguéssim, del seu guió, em sembla molt correcte. Jo el que passa és que crec que el que s'ha d'anunciar com a informatiu, perquè ells ho fan a nivell de crítica, diuen, s'estrena aquella pel·lícula, però és que resulta que és una cosa en toston, en fi, es fan la seva manera de fer el programa. Nosaltres aquí la informació que donem és una informació genèrica. Jo te puc dir que a Netflix s'estrena una pel·lícula i tu dir, ah, doncs molt bé, ja me'n dono per informat i per enterat i amb possibilitat de veure-la. Però molts dels que estan escoltant tenen més possibilitats d'anar-se'n a Figueres o a Girona a veure qualsevol de les estrenes que jo els dic si l'estrenen. Amb això també ho hem de tenir en compte. Però si no tenen Netflix no tenen opció de veure aquesta pel·lícula. Per tant, aquesta és la diferència. Vull dir que la informació que nosaltres donem és a nivell general. Per tant, tothom la té a l'abast. Una altra cosa és que després les distribuïdores no la posin en pantalla, que això ja és una cosa que no depèn de nosaltres. Però no és una indisponibilitat de l'espectador perquè no té la plataforma.
Aquestes plataformes que mica en mica ja tothom s'hi va abonant.
Sí, però escolta, t'has d'abonar a totes,
Sí.
Dius, val, molt bé, jo ara ja sóc de Movistar Plus, m'afegiré a Netflix perquè ja està dins de la mateixa plataforma i tal. Però mira, avui mateix també han comentat, no sé si era en aquest mateix programa, que parlaven de que han fet una minissèrie de 4 capítols sobre en Jesús Gil a HBO.
Sí, ho he escoltat aquest matí. Sí.
Doncs, escolta'm, una minissèrie de Jesús Gil a HBO, molt bé, poder m'hi faria gràcia veure-la, però jo no tinc HBO.
Clar, t'has d'abonar a HBO o si tens Netflix, esperar que a vegades fan això que hi ha aquest intercanvi, aquestes compres, jo te compro d'aquesta i tu me compro d'aquesta.
I quan es posi en marxa Disney...
Exacte. I espera't, hi ha Apple, que també ha anunciat que també vol posar una plataforma com aquesta.
I quan es posi en marxa Disney, què passarà? Que tot el producte Disney que ara es reparteixen les diferents plataformes anirà a parar a la plataforma de Disney. Si no t'abones a aquella plataforma, i ja no parlem només de les pel·lícules clàssiques de Disney, tenen Marvel Comics, és Disney.
Sí, Marvel, que el podem veure a Netflix, també hi ha pel·lícules sobre Marvel.
Però és que totes aquestes desapareixeran.
És clar, desapareixeran i se'ls quedarà.
I se'ls quedarà quan acabin els drets, evidentment.
Sí.
Això funciona amb drets d'emissió i tal. I quan acabin els drets d'emissió, doncs qui ho recuperarà? Doncs Netflix, Disney. I Apple, que no sabem amb qui s'associarà, perquè clar, Apple per si sol té potencial però no té material. Llavors a veure quin material agafarà perquè quan obri tingui un catàleg, perquè clar, quan obren la plataforma han de tenir un catàleg d'obertura. O sigui que no ho sé, serà un cacau això, sincerament.
A veure com acabarà, perquè a vegades sempre veiem que acaben, que una comença a comprar, si n'han sortit 10, després una comença a comprar l'altra, una comença a comprar l'altra, i al final en queden 2 o 3.
Llavors és quan el públic comença a dir, bueno, ara ja, mira, està abonat a 2 o a 3, faig el sacrifici. Però clar, és que tal i com està ara el mercat és una cosa totalment inviable.
Sí. Que està bé, perquè també han començat amb preus baixos. Per exemple, el més baix de Netflix al mes són 8 euros. 8-9 euros.
Sí, sí. Que vull dir? Però perquè ara la competència és petita, però quan la competència sigui grossa o hauran de baixar-ho encara més, o hauran de baixar-ho encara més, o es trobaran en que, esclar, la gent què farà? Dic, guaita, si no puc ser abonat a totes, no sóc abonat de cap. Perquè ser abonat d'una, quan el que voldria veure m'ho passen amb una altra...
És el que passa.
O sigui, que és una cosa que encara està força a les beceroles, el fet de com s'acabarà redistribuint aquest mercat audiovisual, que ara ja anem de parlar així, el mercat audiovisual.
Va passar també, al principi, com entre Canal Plus i Via Digital, que... Semblava doncs, que, esclar, unes tenien unes coses que l'altre no tenia i, bueno, al final va acabar tot una mateixa plataforma.
Exacte. Es veia... En aquest cas es veia una mica a venir, perquè...
Però es veia venir que Canal Plus se'ls menjaria.
Bueno, és que, ja, Canal Plus era d'un grup editorial amb unes tendències determinades. Via Digital va néixer a partir d'un altre grup editorial amb unes altres tendències determinades. O sigui, aquí va haver-hi ja algú més que el que ara hi ha amb les plataformes, que és privat, pur i dur. Clar, quan aquestes tendències editorials es varen anar unificant, van acabar dient, home, per què ens hem de fer la competència si ara ja no tenim tantes diferències com teníem abans? Doncs... Qui es va quedar al pastís? Bueno, doncs suposo que els diferents consells d'administració de les diferents societats durien veure quin era el que més els anava bé per als seus interessos.
Correcte.
I això sempre funciona igual.
Molt bé, doncs Jordi, si et sembla bé, avancem abans de temps, perquè aquests 3 folis d'aquí, a veure si tenim temps de fer-los abans no arribi a l'informatiu, perquè ja me deies, com has vingut avui, hi ha moltes estrenes, i és aquell dia que, com que no hi ha tantes pantalles, avui encara, no, aquesta setmana encara menys.
Encara menys. Ja normalment, aviam, el problema de que hi hagi tantes estrenes és que les distribuïdores les col·loquen per tot el país. És que, esclar, nosaltres aquí ens circunscrica al nostre territori. Girona, Figueres, Palamós, que ara ja...
Sí, és una bona notícia, Palamós.
Tornaran a obrir l'Arinco, si no l'han obert, no ho sé exactament. Sí, jo sé que la idea era aquesta, aquesta és la nostra circunscripció, el Platja d'Aro, però la circunscripció és la que tenim. Les pantalles són les que hi han i les estrenes són les que poden absorbir. I res més, ara totes les estrenes que anuncien les distribuïdores segur que amb algun cinema s'estrenen, però clar, la nostra circunscripció doncs és el que ens hem d'atenir a el que les sales d'exhibició poden absorbir.
I, clar, i totes les sales no fan estrenes.
No,
el Montgrí no ha fet mai una estrena, no?
Però bueno,
que tu recordis...
ara actualment el cinema Montgrí té un avantatge, que és que amb l'arribada del cinema digital disposa de poder fer la pel·lícula amb molta més facilitat que abans, sí, que tenia que tenia disponible una còpia física, sí, per poder projectar. Ara només depèn de que la distribuïdora li dongui l'autorització per passar-la com a cinema no d'estrena, sinó d'una categoria més inferior, que amb això també les pel·lícules deuen costar una mica menys. Però que me refereixo jo de que té un avantatge, es passen pel·lícules molt, de molt recent estrena, i aquesta setmana mateix la pel·lícula que estrena El Gordo i el Flaco podríem considerar que és una pel·lícula d'estrena.
Sí, fa poc que parlàvem, parlàvem la setmana passada o l'altra del Gordo i el Flaco.
Sí, temps enrere, quan hi havia el suport físic del 35 mil·límetres, si no disposaven d'aquesta còpia física, doncs no l'havien de... I alguna vegada doncs, es havia hagut d'aplaçar la projecció d'una pel·lícula perquè la còpia física no havia sortit del cinema a on havia de sortir per poder-la projectar. Ara amb el digital la cosa està molt diferent. Però bé,
vinga,
anem per feina i avui...
Hi ha francesa?
Sí, sí que n'hi ha. Però avui destacaré una cosa, que és que hi ha tres títols doblats, no, quatre títols en català.
Ah, o sigui que senyor, està bé.
Val la pena que...
Amb el temps que corren està bé.
Que, sí, la veritat és que dos d'ells són d'animació. Val, molt bé. Gordon i Paddy i la Catifa Màgica són dos pel·lícules d'animació destinades al públic infantil, familiar i tal, i és curiós que totes dues són nòrdiques. Una és de producció noruega i l'altra és de producció danesa. Mira, últimament el cinema d'animació, que ens pensàvem que tot era de producció doncs de Disney o sí, d'aquestes productores com
Pixar
i la productora de l'Spielberg, que també me'n feia, però ara n'arriben moltes de producció europea o, bueno, a part de les japoneses, que és el cinema d'animació
per excel·lència.
Per excel·lència, al marge del clàssic i convencional que nosaltres tenim entès com l'europeu o l'occidental. Però, bueno, tenim aquesta, Gordon i Paddy, i la Catifa Màgica, que són dues pel·lícules d'animació destinades al públic infantil. Veurem si totes dues es poden inquirir dins de les estrenes de la setmana a nivell de pantalla. Una altra pel·lícula en català és la francesa de la setmana, una de les franceses de la setmana, perquè n'hi ha més d'una, que és Ments Brillants. Ments Brillants és la història de dos joves que comencen a la Facultat de Medicina, el primer curs, amb les dificultats i els problemes que representa el primer any d'estudis de medicina. La seva amistat doncs, els faran que es proposin doncs, tirar endavant les dificultats d'aquest curs doncs, apretant tot el que puguin per aconseguir les millors notes, perquè de lo que en treus d'aquest primer curs representa que és el que serà després tota la carrera. Es veu que és el filtre més bèstia que hi ha doncs, a la universitat i en aquesta facultat de medicina. La pel·lícula doncs, és un drama estudiantil i bé, ja no és la primera vegada que es tracta el tema de l'educació en el cinema, no només francès, sinó de moltes nacionalitats. I la quarta pel·lícula en català és catalana, Set raons per fugir, o Siete razones para huir, perquè també s'estrena en versió castellana. És una pel·lícula feta aquí, amb tres directors nous, vull dir, novells, són Esteve Soler, Gerard Quinto i en David Torres, i que té un repartiment que no l'acabaríem. Vull dir, està ple de primeres figures del cinema, tant català com nacional. I la pel·lícula consta de set històries surrealistes i que doncs, ens parla d'aquesta societat que podríem considerar disfuncional i que tracta molts temes i alguns d'ells políticament incorrectes. Aquesta és la... Per tant, quatre pel·lícules en català, dos d'animació, una francesa i una catalana que arriben aquesta setmana a les pantalles. I llavors, si continuem amb les pel·lícules, l'acció també la tenim, amb Masher, un thriller dirigit per Michael Caton-Jones i que ens parla d'aquest personatge, Asher, que és un ex-espia del Mossad, ara reconvertit assassí en sou. A sou i bueno, amb una de les últimes feines que té que fer, doncs, intentarà doncs, recuperar la seva personalitat que poder havia perdut dedicant-se doncs, a aquesta feina. el protagonista és Ron Perlman, el de Hellboy.
Sí.
Doncs aquest és el protagonista. Cementerio de Animales és la pel·lícula de terror per excel·lència de la setmana. Pel·lícula basada en una novel·la de la Stephen King. La veritat és que jo, el tràiler impacta bastant. El plantejament és força curiós, si més no. Una família que es trasllada a viure en una zona on allà a prop hi ha un bosc i amagat en el bosc hi ha un cementiri de mascotes. Bé, a partir de tota una sèrie de fets que li passen a aquesta família, doncs passaran una sèrie de successos relacionats amb aquest cementiri de mascotes. Novel·la, pel·lícula de terror basada en la novel·la de Stephen King, que qui l'hagi llegit, doncs bé, ja sap més o menys de què va.
Quin és el seu estil.
Llavors tenim una pel·lícula que es diu Identitat borrada, sobre un tema molt recurrent, que és el de l'homosexualitat tractada per aquests radicals religiosos. Per tant, aquí tenim que el fill d'una família, una família que el pare és pastor baptista, doncs els hi confessa que és homosexual. Doncs bé, l'apuntaran a un programa...
Per veure si el curen, no?
Per veure si el curen. Aquest programa és a base de tota una sèrie de sessions i molt de lectura de la Bíblia per a veure si el que ells consideren que és una identitat equivocada li poden aconseguir borrar. La pel·lícula està interpretada per la Nicole Kidman, en Russell Crowe, i en Joel Edgerton, que també fa de director. I el jove que té aquest problema és en Lucas Hedges. Aquesta pel·lícula, doncs, podria ser una de les destacades de la setmana. Uh-huh. I la pel·lícula biogràfica també la tenim amb La canció de mi padre. Aquesta pel·lícula està basada en una cançó que l'autor va compondre parlant del seu passat infantil quan tenia problemes amb el seu pare perquè la mare els va deixar. Doncs a partir d'aquesta cançó s'ha fet la pel·lícula, una pel·lícula que protagonitza Dennis Quaid i Michael Finley i que parla d'això, de com aquest músic, doncs, amb el seu grup aconsegueix un gran èxit amb una cançó que, en la qual reflexa, doncs, aquest passat que va viure amb el seu pare. Comèdia. La comèdia també la tenim amb dos actors, Keanu Reeves i la Winona Ryder. Una comèdia romàntica en què ens parla d'una un home i una dona que es coneixen per casualitat, perquè tots dos estan convidats al mateix casament, però que no comencen amb massa bon peu. Tots dos han tingut forces experiències nefastes en el camp sentimental i això els fa estar sempre a la defensiva. Per tant, bé, si és una comèdia romàntica i amb aquests dos protagonistes, el desenvolupament ja no us l'explicaré perquè tothom se'l pot imaginar. I una altra pel·lícula històrica, però bastant dramatitzada, que és Un pueblo y su rey. És l'altra francesa de la setmana, ambientada en la prèvia de la Revolució Francesa, l'any 1789, quan, doncs, el poble de França es va crear l'Assemblea Nacional i va començar, doncs, a lluitar contra l'opressió que representava la monarquia. És una pel·lícula dirigida per Pierre Scholler i amb un repartiment de moltes cares conegudes del cinema francès, el nom poder no ens sonaran gaire, però relata d'una manera diferent el que va ser els passos previs a la Revolució Francesa, que ja ho sabem que va acabar amb el regnat de la monarquia i va instaurar la república. I l'última estrena és un altre superheroi que ens arriba, però aquesta vegada no és de Marvel, sinó que és de DC Comics. DC Comics és la competència de Marvel. Uh-huh. I ara, doncs, afegeix un nou superheroi a la seva llista de personatges que s'estrenen a la gran pantalla. Es tracta de Shazam. Aquí la curiositat és que el protagonista és un adolescent, però que quan pronuncia aquesta paraula es converteix en un superheroi adult. Però clar, dins d'aquest superheroi adult encara hi ha l'ànima i el cervell d'un adolescent que descobreix que té uns superpoders, però que no, primer no pot controlar i després haurà d'aprendre a com els administra. La pel·lícula està protagonitzada per Zachary Levi i Mark Strong. Zachary Levi és el que interpreta en aquest superheroi adult. Per tant, tenim un altre superheroi a afegir a la llarga llista que
ja tenim. Hi ha uns quants.
Per cert, que des d'abans d'ahir que se venen les entrades per l'última dels Vengadores...
Ah, sí, ho he escoltat avui, també.
I es veu que ja per el primer cap de setmana ja gairebé no queden entrades.
No.
En fi, una bogeria. D'aquelles. Mm. I, bueno, ja t'he avançat abans que a Torroella feien el Gordo i el Flaco. Mm. Fa molt poc que em van parlar d'aquesta pel·lícula biogràfica sobre Stan Laurel i Oliver Hardy, que estan excel·lentment interpretats per Steve Coogan i John Cirilli, i que ens parla de quan varen fer aquesta gira per la Gran Bretanya, en un moment en què estaven en declivi, que anaven allà per intentar lligar una nova pel·lícula i que, doncs, bueno, es van dedicar a fer espectacles que al principi no eren massa exitosos, però que gràcies a la seva manera de fer, doncs, varen aconseguir tenir l'èxit que buscaven. Lo més important és que els que hem conegut pel·lícules d'aquesta parella veurem l'excel·lent interpretació i l'excel·lent caracterització d'aquests dos personatges.
Pel·lícula única?
Sí, pel·lícula única. Per tant, val la pena que consulteu la cartellera i els horaris, perquè al ser una pel·lícula única poden ballar una mica del que habitualment programen.
Molt bé, doncs fins aquí totes aquestes llargues estrenes. Avui en Jordi ha vingut amb més papers del compte. Això vol dir que, déu-n'hi-do, la quantitat de pel·lícules que hi ha estrenades per aquesta setmana, com ja hem recordat, no es podran veure tots els cinemes, però algunes d'aquestes sí que estaran en cartellera. Jordi, qui en vulgui saber més, ja ho sap, demà a les 4, i nosaltres hi tornarem divendres que ve aquí en el Cinema Paradís parlant de cinema. Jordi, bon cap de setmana.
Sí, senyor, bon cap de setmana i fins divendres que ve.
I fins divendres. Bé, i acabem tota aquesta setmana del més calent a l'Aigüera. Us deixem ara amb l'informatiu que ens portarà l'Abel. Seguirà els esports, Zona Mixta amb l'Ivan García. I, com sempre, els recomano tota la programació que tenim per al cap de setmana. Programació pròpia també que ens arriba des de la xarxa. De la meva part, res més. Que passin molt bon cap de setmana i fins la setmana que ve. Adéu-siau.